Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La tramitació de les baixes laborals s'atura als CAPs. Salut està en aquest moment analitzant els tràmits. En declaracions a Ràdio Olot, els sanitaris afirmen que aquesta qüestió és una de les que els hi està complicant més la seva activitat diària. Per intentar solucionar això, Salut ha unificat la gestió de la baixa perquè els ciutadans la puguin fer des de casa.
Això ens està, però, matxacant. O sigui, tot el que és la gestió de la incapacitat temporal, de la baixa laboral, ens està matxacant.
Són paraules del director d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, aquí a Ràdio Olot en aquest mateix programa. Explicarem què heu de fer si sou positius, si us feu un test d'antígens o us feu una PCR i sortiu positius, com heu de notificar el contagi, com han canviat els protocols en aquest sentit. I parlant de protocols, a l'informatiu que ara mateix comença, també escoltarem a la regidora d'Educació d'Olot, que veu amb bons ulls els nous protocols Covid aplicats als centres escolars. La regidora Mariona Camps creu que el fet que no s'hagi de confinar tota la classe fins que no apareguin 5 positius permetrà potenciar la presencialitat i això beneficiarà l'estat emocional dels alumnes.
La presencialitat és molt important. Potencia les relacions entre els alumnes i aquest és un factor molt important per la salut emocional dels infants i dels joves. L'escola té dues funcions importants, en té moltes, però dos de molt importants. Una és la formativa i l'altra és l'educativa. La formativa és relativament, anava a dir, fàcilment substituïble. No, fàcilment no, però com a mínim és possible substituir-la pel treball online, que és el que s'ha fet fins ara, però l'educativa no. L'educativa té un vessant relacional important i costa molt fer un treball online amb la part aquesta més educativa. I això, la presencialitat pot ajudar a que es puguin donar altra vegada totes aquestes relacions i la salut emocional dels infants i joves no es vegi tan afectada.
A més, Camps també aplaudeix que el departament s'hagi compromès a cobrir les baixes entre el professorat amb nomenaments diaris. Avui també anirem cap a Girona perquè la policia municipal de la ciutat ha interposat 26.000 denúncies administratives durant el 2021, una xifra superior a la del 2020. La majoria per infringir les ordenances de circulació de civisme o la de sorolls. Tot i que les xifres s'han estabilitzat i els avisos per molèsties veïnals han baixat respecte al 2020 en ple confinament, han crescut els requeriments per comportaments incívics, una situació que ha generat molta crispació. De fet, des de la policia local adverteixen que la crispació dels ciutadans està a l'ordre del dia. I en matèria cultural, avui anirem a teatre. Artistes Salchichas estrenen la seva nova proposta al Teatre Principal d'Olot. Es tracta d'Objetos Estranyos Hablando Cosas Sin Sentido i es podrà veure aquest dijous i divendres. La peça és un muntatge que parla de tot allò que passa dins les llars. Reflexiona sobre les relacions del dia a dia en l'àmbit familiar i l'espectador recorre el muntatge de manera individual descobrint objectes, textos i imatges que aborden aquelles situacions íntimes que vivim a l'interior de casa nostra.
Estar dintre d'un espai escènic és una hibridació entre una espècie d'instal·lació artística significada, podríem dir, i és una peça que parla sobre la casa i sobre les relacions íntimes que s'estableixen dins d'ella i els petits infants que hi podem trobar a vegades dintre de la llar, que tant ens conté com a vegades és una petita presó.
És un dels responsables de la companyia Artistes Salchichas, és l'olotí Manel Quintana, a qui escoltarem el nostre informatiu. I per cert, si tot plegat us estressa, sempre us quedarà la poesia i la rumba, que s'uneixen a la Biblioteca d'Olot. Aquesta tarda, l'equipament acull els autors del projecte Rumbesia, que combina la poesia i la rumba en un espectacle on el públic té el gran protagonisme. A través de dos arts culturals molt arrelats a casa nostra, el grup de La Floresta actuarà per primera vegada a Olot. L'activitat és gratuïta, però cal reservar entrada. El músic i mànager de Rumbesia és José Panzano.
Veure un recital de poesia, però musicat per rumba, val? O sigui, de manera... És un recital de poesia popular en el sentit de que és un recital apte per gent que no estan molt ficats amb la poesia, però que tenen ganes de descobrir-la, i popular en el sentit que nosaltres expliquem una mica la intenció de l'autor, alguna anècdota dels autors abans d'interpretar els poemes per intentar ficar la gent dins del poema.
I pel que fa als esports, torna a l'hoquei. L'hoquei Olot torna a la pista. Els olotins començaran el 2022 en rebent el Sant Just, un conjunt que només ha perdut un partit en el que va de Lliga. Serà la penúltima jornada de la primera volta i els olotins volen començar sumant per allunyar-se de la zona vermella. El partit es disputarà a 8:15 del vespre.
És un equip molt experimentat que combina jugadors veterans que porten molts anys jugant aquestes categories, inclús a Hockey Lliga, durant molt temps, i llavors tenen un altre grup de jugadors joves que també tenen experiència en aquestes categories i que són nanos que hi van molt, jugadors també joves que han estat en seleccions.
Són paraules del tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorant aquest Sant Just. El partit, dèiem, aquest dissabte 8:15 del vespre, horari que a partir d'ara serà l'habitual dels partits que juguin a la pista Josep Jou i que podreu seguir en directe a Ràdio Olot. Tornen també a les retransmissions de l'hoquei liderades per en Roger Isern.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Molt de compte a l'hora de circular, perquè avui les glaçades són generals i generoses. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui a Olot els carrers tallats seran al carrer Ballaire, de 3 a 4, i al carrer Clivillers fins a les 6 de la tarda. De reserves d'estacionament en trobarem a la plaça Pia Almoina, al carrer Terrassa i Cadaqués fins a les 7 de la tarda i al Concepció Carreras. També hi haurà la zona de la càrrega i descàrrega del carrer Hospici, que estarà ocupada per uns treballs. Això serà tot aquest dijous aquí a Olot. Que passin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Déu-n'hi-do, avui com estan les temperatures? 3 graus sota zero al centre de la ciutat d'Olot, on sempre és com una mena d'oasi, difícilment baixem dels 0 graus, doncs ara mateix el nostre termòmetre marca 3 graus negatius. Neus, bon dia i bona hora de nou.
Bon dia.
Com ho tenim, això?
Fa fred, fa molt fred. Tenim aquests 3 graus negatius al centre d'Olot, a Sant Feliu de Pallerols i també els tenen a Girona. N'hi ha 4 sota zero a la Vall d'en Bas, 5 de negatius a Mieres i a Vall de Núria. A Das avui es lleven a 8 sota 0. En tenim 2 de negatius a Castellfollit de la Roca, Anglès i a Vic, 1 de negatiu a Santa Pau, 0 a Banyoles i 2 a Figueres.
Doncs Déu-n'hi-do, Dani, quin és el temps que ens espera?
Avui cap canvi en el temps, es presenta un ambient molt fred. Pensem que hi vam arribar pràcticament a Olot a 4 sota 0 de matinada. Avui potser més avall, perquè venim de temperatures realment ja de mig grau, un grau sota 0 a partir de les 11 de la nit, i per tant tota la nit glaçant. Això és un ambient de ple hivern. Tenim aquest anticicló que és de caràcter fred. També a muntanya fa fred, al voltant de 3, 4, 5 sota 0. A les valls del Pirineu baixen del 5, 7 sota 0. Per tant, ja es comença a notar la inversió tèrmica. I aquest anticicló fred ens portarà també boires. Boires i glaçades a gairebé tot arreu. Aquestes boires més concentrades a Osona, i aïlladament també altres sectors de l'interior. Pensem que també el fred viu per sota de 3, 4, 5 sota 0, arriba cap al Gironès, tot l'entorn de les Gavarres, per tant, glaçades que arriben a tocar de mar, ja des de la mitjanit està glaçant en punts ben propers a la costa, per tant, són d'aquells dies que la platja, la sorra de la platja, l'herba de la platja, pot aparèixer també una mica glaçada amb aquesta gelada que arriba fins al mar. Bé, de dia, la temperatura no canvia, per tant, màximes novament de 8 a 12 graus, 13 a 14 les més altes cap al prelitoral, i a la costa també al voltant dels 13-14. Però vaja, a l'interior poden quedar més curtes, insistim en aquesta presència de boira d'inversió tèrmica a la plana de Vic. Si aquest dijous es presenta molt estable, doncs tampoc canvia la resta de previsió. Divendres, dia de sol i fred, boides al matí, no hi ha cap canvi. Potser ja no baixarà més la temperatura, haurem tocat fons, però es mantindrà aquest ambient molt fred també el cap de setmana, amb tendència de dia a pujar lleugerament el termòmetre.
Peixos, isma-tum-turum-turum, peixos, isma-tum-turum-turum, peixos, isma-tum-turum-turum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52.
Peixos, isma-tum-turum-turum, qualitat.
La tramitació de les baixes laborals s'atura als CAPs i Salut n'agilitza el tràmit. Neus, en declaracions a Ràdio Olot, què diuen els sanitaris?
Doncs els sanitaris afirmen que aquesta qüestió és una de les que els hi està complicant més l'activitat diària. Per intentar solucionar això, Salut ha unificat la gestió de la baixa perquè els ciutadans la puguin fer des de casa. Els sanitaris també aplaudeixen el fet que els positius puguin confirmar-se a través de les farmàcies.
Ens ho explica en Pau Masó.
Això ens està, però, matxacant. O sigui, tot el que és la gestió de la incapacitat temporal, de la baixa laboral, ens està matxacant.
És el director dels centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, en declaracions a Ràdio Olot. La tramitació de les baixes laborals ha estat des del primer dia de la pandèmia una gestió que els metges han hagut de fer front paral·lelament a tota l'atenció mèdica i el seguiment de la Covid. Ara, amb la sisena onada, aquesta càrrega administrativa ha coincidit amb una allau de tensions mèdiques i ha saturat el funcionament de les àrees bàsiques.
En teoria, si el circuit funcionés bé, després, i la gent fes els tràmits, el que passa és que és normal. La gent també a vegades envia SMS o informàticament els hi costa més, és normal. Hi ha gent que és més espavilada i hi ha gent que per el que sigui o tenen més problemes informàtics a casa o els ordinadors no els hi van bé o el que sigui. Tot després, el que ve després, que és el tràmit de la baixa, ens genera molt de problema, no? O la gent s'impacienta perquè, ostres, m'han de fer la baixa però no m'han trucat, no m'han fet la baixa, han passat un dia o dos, i llavors tothom té pressa, no? Llavors, això ens està, però, matxacant-nos.
Per intentar solucionar aquesta problemàtica, Salut ha anunciat que s'unificarà el tràmit. A partir d'ara, no s'haurà de fer una baixa i una alta per Covid, sinó que, quan es tramiti la baixa per coronavirus, es generarà una alta automàtica que s'activarà al cap de 7 dies, coincidint amb el final de la quarantena, sense que s'hagi de tornar a fer cap altre tràmit. D'aquesta manera, se simplifica la gestió administrativa als sanitaris i també ciutadans, ho explica la secretària general del Departament de Salut, Meritxell Masó.
Al mateix moment en què es tramita la baixa, es rebrà automàticament una alta diferida per a 7 dies després. Recordem que ara tenim un confinament de 7 dies i, per tant, es rebrà automàticament una alta diferida, no una alta automàtica. Tinguem-ho clar perquè són conceptes diferents. Si passat aquests 7 dies o abans la persona encara té símptomes o es troba malament, ha de contactar amb el CAP perquè valorin el seu CAP, el seu cas, perquè si no, què passarà? Que els 7 dies li generarà una alta definitiva.
Al CAP es recomana que només hi truquin aquelles persones que tenen dificultats tecnològiques o que tinguin símptomes greus. Nicolau diu que l'ajuda de les farmàcies ha de servir per descongestionar els CAP i que moltes vegades han de tramitar les baixes perquè els ciutadans no estan acostumats a fer-ho per internet.
El fet que la gent a casa es pugui fer un test i ens informi del resultat si és positiu i evitar que tinguin que venir al centre i ser visitats i tenir que fer nosaltres el test, això ens ha descongestionat, és una molt bona cosa, i que després les farmàcies puguin registrar aquest test. En teoria, si el circuit funcionés bé, després, i la gent fes els tràmits, el que passa és que és normal, la gent també a vegades envia SMS o informàticament els hi costa més. Tot després, el que ve després, que és el tràmit de la baixa, ens genera molt de problemes.
Amb el nou sistema ideat pel Departament de Salut, el ciutadà pot registrar per internet la baixa laboral i rebrà una alta automàtica al cap de 7 dies. Tot plegat es pot gestionar a través de l'SMS que la persona rep un cop ha registrat el positiu.
Però què passa si som positius? Com s'ha de notificar el contagi? S'ha de trucar al CAP? Repassem el circuit que cal seguir quan es detecta un positiu a casa nostra.
Apareix el positiu.
El puc comunicar a través de 4 vies. Trucant a una farmàcia, ens demanaran el DNI, la data del test i la marca. A través d'una e-consulta directa al CAP de referència per fer-ho, he d'entrar a lamevasalut.cat i generar una consulta online que rebran directament els professionals que tenim assignats per fer aquest tràmit. Ens demanaran també la marca del test. Una tercera via per comunicar un positiu és a través del web citasalut.gencat.cat i l'última opció és trucar al CAP o al telèfon 061.
Hem notificat el positiu. I ara què?
Rebrem un SMS al mòbil. Obrint aquest missatge podrem comunicar els contactes estrets i tramitar la nostra baixa laboral que haurem de fer arribar a l'empresa.
Com funcionarà la baixa laboral?
Un cop hem tramitat la baixa a través de l'SMS que hem rebut al mòbil, es genera automàticament una alta al cap de 7 dies. Haurem d'esperar aquests 7 dies, que són el període de confinament, per retirar l'alta mèdica i entregar-la a l'empresa. Per aconseguir aquesta alta automàtica, s'ha d'anar a lamevasalut.cat, a l'apartat Informes i Resultats. Només té dret a baixa aquella persona que ha donat positiu o un contacte estret que no estigui vacunat, ja que també s'haurà de confinar.
Quan he de trucar al CAP?
Si no tenim símptomes o són lleus, no cal trucar al centre d'atenció primària en cap moment del procés. Durant el confinament és possible que el metge de capçalera et truqui per saber com evoluciones. Només hem de trucar al CAP si tenim símptomes greus o persistents. Si veiem que els símptomes s'allarguen més de 7 dies, cal que avisem el metge de capçalera. Ell mateix ens allargarà la baixa laboral.
Què he de fer si sóc un contacte estret?
Si estàs vacunat, no has de fer quarantena. Hauràs de controlar tu mateix el teu estat de salut i detectar si en algun moment tens algun símptoma. Els símptomes són febre, mal de cap, mal de coll, diarrea, tos seca, dolor muscular, refredat nasal, dificultat respiratòria, pèrdua de la gana, el gust o l'olfacte. Si apareix algun d'aquests símptomes, posa't en contacte amb el CAP de manera telemàtica. Es demana preservar les vies telefòniques per a les persones que tenen dificultats tecnològiques o simptomatologia greu. Tot i ser contacte estret, com que estàs vacunat, no t'hauràs de confinar, però cal que prenguis precaucions, com per exemple evitar tant com puguis les interaccions socials. També es recomana fer-se autotestos cada 2 o 3 dies per controlar que no aparegui el virus. Si ets contacte estret i no estàs vacunat, cal que facis quarantena. Tindràs dret a la baixa laboral i t'hauràs de quedar a casa durant 7 dies. Rebràs un SMS informant que ets un contacte estret a través del qual podràs tramitar la baixa. Si presentes símptomes lleus, posa't en contacte amb el sistema de salut. Si la simptomatologia és greu, vés directament al CAP.
I mentrestant, com tenim la situació a les escoles? Doncs en aquest moment, des de la Regidoria d'Educació d'Olot, veuen amb bons ulls els nous protocols Covid als centres escolars. La regidora Mariona Camps creu que el fet que no s'hagi de confinar tota la classe fins que no apareguin 5 positius permetrà potenciar la presencialitat i això, de retruc, beneficiarà, òbviament, l'estat emocional dels nens. A més, Camps també aplaudeix que el departament s'hagi compromès a cobrir les baixes entre el professorat amb nomenaments diaris.
Aquest dilluns, milers d'alumnes i professors han tornat a les aules enmig d'una situació pandèmica pitjor que la que hi havia quan van marxar de vacances de Nadal. El que també ha canviat i tot apunta que a millor són els protocols Covid. A partir d'ara, un grup classe només es confinarà sencer si apareixen 5 o més positius a l'aula. La regidora d'Educació d'Olot, Mariona Camps, s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura perquè, diu, reforça la presencialitat.
La presencialitat és molt important. Potencia les relacions entre els alumnes i aquest és un factor molt important per la salut emocional dels infants i dels joves. L'escola té dues funcions importants, en té moltes, però dos de molt importants. Una és la formativa i l'altra és l'educativa. La formativa és relativament, anava a dir, fàcilment substituïble. No, fàcilment no, però com a mínim és possible substituir-la pel treball online, que és el que s'ha fet fins ara, però l'educativa no. L'educativa té un vessant relacional important i costa molt fer un treball online amb la part aquesta més educativa. I això, la presencialitat pot ajudar a que es puguin donar altra vegada totes aquestes relacions i la salut emocional dels infants i joves no es vegi tan afectada.
A més del confinament d'un grup a partir de 5 o més positius, els nous protocols també estableixen que les baixes que pugui haver-hi entre el professorat se substituiran de manera diària. Per a CAMS, aquesta també és una bona notícia.
El fet de fer nomenaments a diari, home, penso que és una mesura que hi pot ajudar segur. Segur, perquè els nomenaments a dia d'avui no es feien diàriament. I ahir va sortir el conseller en els mitjans de comunicació dient que hi haurà nomenaments a diari, que cada vegada que els hi arribin baixes les nomenaran pel dia següent. Aquest és el compromís que han pres Educació. I jo el deixo molt felicitar per això, perquè penso que és una mesura prou important.
A més, aquest dimarts també s'ha anunciat un nou canvi en els protocols escolars. Aquells alumnes o professors que hagin passat la Covid en els últims 3 mesos no s'hauran de fer testos, independentment de si estan o no vacunats. Abans de vacances de Nadal hi havia més de 350 alumnes i professors confinats a casa i uns 140 casos de Covid relacionats amb l'àmbit escolar. Ara, després de 3 dies del retorn a les aules, els centres garrotxins han notificat el doble de positius.
A ningú se li escapa que tota aquesta situació pandèmica provoca la crispació de la ciutadania. Ho han detectat a la Policia Municipal de Girona, que han interposat 26.000 denúncies administratives durant tot el 2021, una xifra superior a la del 2020, la majoria per infringir les ordenances de circulació de civisme o la de sorolls. Tot i que les xifres s'han estabilitzat i els avisos per molèsties veïnals han baixat respecte al 2020 en ple confinament, han crescut els requeriments per comportaments incívics a la via pública. Una situació que l'intendent del cos, Joan Jou, atribueix a la crispació de la població.
La gent, doncs, estava crispada i continua crispada, eh? La gent doncs estava a casa seu, la gent volia estar bé a casa seu, la gent no volia sentir el veí amb el taladre o es feia més sensibles amb les molèsties entre els veïns, i per això van pujar. Aquest any han pogut sortir més al carrer, baixa això, però a la vegada què ens puja? El comportament incívic, d'acord? La gent quan està en el carrer vol estar bé i no vol veure grupets doncs, que estan fumant marihuana o que estan beguent a la via pública o que no estan fent res però estan en allà.
De fet, la meitat dels 26.300 requeriments que han hagut d'atendre han estat relacionats amb aquest tipus de situacions. Avui és el Dia Mundial contra la Depressió i avui és un dia d'anàlisi, és un dia de reflexió perquè aquest tema torna a estar molt present, la salut mental molt empitjorada com a conseqüència de la pandèmia. Parlarem de la depressió, de les seves conseqüències i també parlarem de com estem tots plegats just en plena sisena onada. I ho farem amb els responsables del Servei de Salut Mental de la Garrotxa, que passaran pel programa a partir de les 9 del matí. Escolteu els 5 minuts més, són les primeres informacions del dia. De seguida traiem el cap a les comarques de Girona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El grup parlamentari del PSC no dona credibilitat a les declaracions de l'excomissari Villarejo sobre els atemptats del 17A a la Rambla de Barcelona. Des de S'Agaró, la portaveu del grup al Parlament de Catalunya, Alicia Romero, ha esquivat la petició d'investigació d'algunes formacions, afirmant que és greu que es doni credibilitat al comissari.
I em sembla greu doncs, que es doni credibilitat en algunes institucions i a través d'algunes persones. Creiem que en aquests moments el que caldria és recolzar la feina que van fer els Mossos de manera molt professional, un respecte a la feina feta i també a les víctimes que han patit molt, que estan patint molt i que el que caldria és intentar no polititzar i no donar veu a teories conspiratòries que a més no tenen cap prova i que ja sabem per altres situacions que no han portat a res més que soroll, que el que fa doncs, és embrutar el nom de les víctimes i nosaltres amb això doncs, no hi volem jugar.
La socialista ha recordat que l'atemptat terrorista ja està judicialitzat i per això ara no toca, diu, posar en dubte la feina que van fer els Mossos d'Esquadra. Hi ha polèmica i grossa a Setcases, al Ripollès. Neus, què passa?
Doncs es votarà una moció de censura contra l'alcaldessa Anna Vila d'Esquerra el proper 24 de gener al migdia. L'han presentada els dos regidors no adscrits que van deixar l'equip de govern al març i al maig de l'any passat. Joan Casadevall i Núria Vila, i un dels dos regidors del PSC, Carlos Fernández. L'escrit es va presentar aquest dilluns amb Casadevall com a candidat. L'Ajuntament està format per 5 regidors i Vila governa en minoria. Serà la segona moció de censura d'aquest poble de 170 habitants en els últims 4 anys. Vila ja va ser alcaldessa l'anterior mandat després de fer fora el llavors alcalde Carlos Fernández amb la moció de censura de l'1 de setembre del 2017 i sense la presència de Fernández.
I a Salt, l'Ajuntament assegura que el 81% de les illes de contenidors només s'han buidat 3 o menys vegades durant els primers 18 dies de vaga d'escombraries, que va començar el dia 25 de desembre.
A més, asseguren que hi ha fins a 6 illes que no s'han buidat ni una sola vegada des de l'inici de l'aturada. El consistori insisteix en l'incompliment dels serveis mínims per part de l'empresa i li demana que adopti les mesures oportunes per revertir la situació. En aquest sentit, assegura que tot plegat està provocant greus problemes de salut pública i que emprendran les accions que calguin per solucionar-ho.
El Consell Comarcal del Baix Empordà lamenta i rebutja de ple la proposta d'absorció llançada per l'Associació Empordà Turisme i la titlla d'una equivocació.
En un comunicat, l'ENS recorda que la gestió turística de la comarca ja funciona a través de la Comissió Turística del Baix Empordà i que l'associació s'ha precipitat amb l'anunci. En el text, el conseller de Turisme diu que les coses les han fet com si s'estigués plantejant una absorció, no una col·laboració, ja que no hi ha hagut diàleg previ i s'ha optat per fets consumats.
Salvem la Pineda d'en Gori. El Baix Empordà denuncia que s'han començat a aixecar 2 xalets a Villafosca, a Palamós, malgrat que els ecologistes han interposat un recurs de reposició i un contenciós contra el projecte.
Des de l'Ajuntament confirmen que els treballs estan en marxa i reiteren que compleixen amb els permisos concedits. Els ecologistes, en canvi, asseguren que no tenen resposta dels recursos interposats i que en aquesta situació els treballs no haurien d'haver començat. També recorden que han fet diverses concentracions d'oposició al projecte que preveu 43 apartaments en 2 edificis i que han presentat més d'un miler de signatures en contra.
I la Universitat de Girona ha posat en marxa Innova Girona, una plataforma web que acollirà una comunitat d'usuaris per posar en valor la singularitat de l'ecosistema innovador gironí.
L'eina promourà la relació entre empreses, l'administració pública, agents de recerca i entitats. La comunitat, de fet, està concebuda com un espai per l'intercanvi d'idees i de coneixement, el desplegament de projectes de col·laboració i la difusió d'activitats. L'equip vinculat als campus sectorials de la Universitat de Girona i la Fundació Girona Regió del Coneixement serà la responsable de donar vida i dinamitzar aquesta nova eina.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
És hora d'anar a teatre. Ladies and gentlemen. Artistes Salchichas estrenen la seva nova proposta al Teatre Principal d'Olot. Es tracta d'Objetos Estranyos, Hablando Cosas Sin Sentido, i es podrà veure aquest dijous i divendres.
La peça és un muntatge que parla de tot allò que passa dins les llars. Reflexiona sobre les relacions del dia a dia en l'àmbit familiar i l'espectador recorre el muntatge de manera individual descobrint objectes, textos i imatges que aborden aquelles situacions íntimes que vivim a casa nostra.
El Teatre Principal d'Olot acollirà la companyia d'acció local l'artista Salsitxes avui dijous a la tarda i demà divendres. Arriben amb l'espectacle Objetos Extraños Hablando Cosas Sin Sentido, una peça que transporta el públic a un àmbit domèstic com és el dia a dia, les llars. La proposta neix d'un espectacle anterior on es treballava l'entorn exterior i més salvatge de la vida i ara la continuació es tradueix amb aquesta obra que vol representar l'àmbit més íntim. Un dels responsables de la companyia Artista Salsitxes és l'olotí Manel Quintana.
Està dintre d'un espai escènic, és una hibridació entre una espècie d'instal·lació artística significada, podríem dir, i és una peça que parla sobre la casa i sobre les relacions íntimes que s'estableixen dins d'ella i els petits inferns que hi podem trobar a vegades dintre de la llar, que tant ens conté com a vegades és una petita presó.
El públic assistent interactuarà directament amb el muntatge a través dels auriculars que s'hauran de col·locar per seguir el transcurs de la història. La proposta s'emmarca plenament en el moment pandèmic en què tots ens hem hagut de confinar a casa i hem redescobert la nostra llar i tot el que hi pot arribar a passar dins. Quintana explica que consideren l'obra com un experiment.
És un experiment, podríem dir que és un experiment. Ens agrada com trencar una mica com els límits entre disciplines, i tot i que ja havíem fet petites aproximacions al món més escènic, doncs bueno, ens interessava molt jugar a això de com poder portar la nostra obra, que nosaltres venim molt més de les arts visuals i plàstiques, dintre d'un llenguatge més escènic. Per tant, podríem dir que és una, És una instal·lació sonora, vale, on el públic, a partir d'uns auriculars i una peça sonora, doncs, bueno, recorre una casa i comença a maquinar idees entorn a aquesta idea.
Objetos estranyos, hablando de cosas sin sentido, es podrà veure a partir d'aquesta tarda al Teatre Principal d'Olot. Tant avui com demà divendres hi haurà tres sessions a partir de les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit. Les entrades es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura.
I del teatre cap a la poesia i cap a la rumba. Pot semblar una fusió estranya, però és molt possible. La poesia i la rumba s'uneixen a la Biblioteca d'Olot. Aquesta tarda l'equipament acull els autors del projecte Rumbesia, que combina la poesia i la rumba en un espectacle on el públic hi té un protagonisme especial.
A través de dos arts culturals molt arrelats al nostre país, el grup de la Floresta actuarà per primera vegada a Olot. L'activitat és gratuïta, però cal reservar entrada.
Rumba i poesia és la combinació que es veurà aquesta tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot, un projecte que sorgeix de la passió per la rumba, art musical molt arrelat al nostre territori, i la poesia. Es tracta d'un recital que toca temes com l'estat d'ànim, els sentiments que vivim i les conclusions que arribem. A més, es demana la col·laboració del públic per transmetre més a fons els poemes. El músic i mànager de Rumbesia és José Panzano.
Veure un recital de poesia, però musicat per rumba, val? O sigui, de manera... És un recital de poesia popular, en el sentit de que és un recital apte per gent que no està molt ficats amb la poesia, però que tenen ganes de descobrir-la, i popular en el sentit de que nosaltres expliquem una mica la intenció de l'autor, alguna anècdota dels autors abans d'interpretar els poemes, per intentar ficar la gent dins del poema.
El projecte sorgeix gràcies a l'interès per la poesia i la percussió de dos dels impulsors de la iniciativa. El recital està format per 9 poemes escrits per autors com Miquel Martí i Pol o Caterina Albert. Rumbesia va néixer el 2018 i s'ha representat també al Festival Nacional de Poesia. Panzano explica com va sorgir la idea.
Tot això surt d'un dia que descobrim que tots dos tenim certa afició a la poesia, val? No som experts, però bueno, vam estar parlant de poesia, no? Va ser tot un descobriment, que no ens coneixíem l'un de l'altre, llavors a partir d'aquí pues, bueno, anar xerrant, després ens va col·laborar en Ramon de la Universitat Autònoma, que ens ha ajudat a documentar els poemes, llavors amb aquesta ajuda que hem tingut i els petits coneixements que teníem nosaltres de poesia, però sobretot per l'estima, doncs ha sigut com es van començar a musicar els primers poemes, a moda de prova.
Rumbesia es podrà veure a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda. L'activitat és gratuïta i s'ha de reservar entrada a través del web d'Olot Cultura.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps pels esports. Torna l'hoquei de nou després de l'aturada nadalenca. L'hoquei Olot torna a les pistes. Els olotins començaran el 2022 rebent el Sant Just, un conjunt que només ha perdut un partit en el que va de Lliga.
Serà la penúltima jornada de la primera volta i els olotins volen començar sumant per allunyar-se de la zona vermella. El partit es disputarà 8:15 del vespre, horari que a partir d'ara serà l'habitual dels partits que es juguin a la pista Josep Jou.
I com sempre seran retransmissions que seguireu a Ràdio Olot aquí amb en Roger Isern.
L'hoquei Lliga Plata tornarà aquest 2022 a fer acte de presència a Olot. Després d'un any històric per a l'hoquei Olot, ara reprèn la competició i es comença des de l'inici de l'any competint a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Aquest dissabte els olotins reben el Sant Just de Ferran Pujalte i campió de la Lliga Catalana Plata disputada al setembre. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, preveu un partit complicat davant un rival que és candidat a l'ascens.
És un equip molt experimentat, que combina jugadors veterans que porten molts anys jugant aquestes categories, inclús el que liga durant molt temps, i llavors tenen un altre grup de jugadors joves que també tenen experiència en aquestes categories i que són nanos que hi van molt, jugadors també joves que han estat en selecció.
Els olotins tindran les baixes de Joan Sedano per lesió i Lluc Jiménez per sanció, que va veure la vermella a la pista del Ribes i haurà de complir dos partits de sanció. I el dubte de com arribarà Marc Prat, que va donar positiu per coronavirus i arribarà amb pinces pel partit de dissabte sense haver pogut entrenar durant la setmana. García haurà de convocar jugadors del planter.
Esperem que estiguem bé físicament. Sí que és veritat que aquest Nadal hi ha hagut jugadors que han tingut Covid i s'han perdut alguna setmana d'entrenament. Ara aquesta setmana tenim en Prato, que podrà jugar a principi, però que acaba, em sembla, divendres, que pot sortir divendres. Bueno, una mica amb el tema de la pandèmia ens ha marmat una mica el tema dels entrenaments.
L'hoquei Olot Sant Just es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des d'un quart de set de la tarda. El partit serà a dos quarts, horari que a partir d'aquest 2022 serà l'habitual dels partits a casa del primer equip de l'hoquei Olot.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.